Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els titulars d'avui dijous, 20 de juliol. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Les obres de la futura escola Salicru continuen a bon ritme.
Ho han pogut comprovar aquest matí l'equip directiu del centre escolar que, juntament amb els responsables de l'Ajuntament i també dels serveis territorials d'ensenyament, durant una visita d'obres durant la qual també han vist una aula mostra, una aula tipus de primària. De seguida en parlarem amb la tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, amb la primera tinent d'alcaldia responsable d'educació, Núria Parella.
L'Ajuntament de Calella destina 39.700 euros en beques pel casal d'estiu i també pels llibres de text de primària i secundària.
116 nens han rebut una beca per anar al casal d'estiu. El consistori ha destinat 13.720 euros per 80 famílies. La beca cobreix part de la quota dels mesos de juliol i agost, depenent de la valoració socioeconòmica de la família que es fa des de l'àrea de política social. En el cas dels llibres de text, l'ajuda pels llibres puja de manera global a 23.000 euros.
I un jove de 18 anys va patir ahir al vespre un traumatisme cranioencefàlic després de llançar-se a l'aigua des de la roca de Calella.
Va ser atès en un primer moment pels equips del Servei d'Emergències Mèdiques que van desplaçar-se fins la cala, l'únic tram del litoral calellenc on s'indica que no hi ha servei de socorristes. Immediatament va ser traslladat en helicòpter fins l'Hospital de la Vall d'Hebron, on continua ingressat a l'espera de conèixer l'evolució.
I un de cada tres catalans té problemes per dormir sempre i a l'estiu l'alteració encara s'accentua més.
És un risc per la salut. La medicina de família és l'àmbit on més es veuen i més es tracten aquests problemes que, segons un estudi fet a Catalunya, afecten més a la dona que als homes i, sobretot, als majors de 65 anys. Avui en parlarem amb el doctor Jesús Pujol. Ell és metge de família i membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la societat científica, doncs, que ha presentat aquest estudi.
I últims dies per comprar les entrades per la gala benèfica per a los valientes.
Frederic Ward és un dels artistes que actuarà aquest diumenge al concert benèfic per recaptar fons per la construcció del Sant Joan de Déu Pediàtric Cancer Center. Serà aquest diumenge 23 de juliol a la Sala Mozart amb entrades a la venda al preu de 10 euros. També hi ha un telèfon habilitat per fer-ne les reserves.
Comencem els responsables dels serveis territorials d'ensenyament, juntament amb l'equip directiu de l'Escola Salicru i de l'Ajuntament de Calella, han fet aquest matí una visita a les obres de la futura escola, Dolors.
Doncs sí, ja han pogut veure una aula, mostra una aula tipus de primària, és a dir, que ja saben com seran cadascuna de les aules que tindrà el centre educatiu. Han pogut comprovar els espais que estaran destinats al gimnàs. Fins ara, l'Escola Salicru, recordem-ho, no en tenia. També han vist els patis i com serà l'accés pel carrer Sant Pere. Per part dels serveis territorials d'ensenyament hi ha assistit la directora Carmina Pinya i la subdirectora Violant Segura. Per part de l'Ajuntament, la delegació encapçalada per l'alcaldessa Montserrat Candini i els tinents d'alcaldia Jordi Sitjà i Núria Parella.
I avui ens acompanya l'Info Migdia en directe Núria Parella. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Han quedat molt satisfets, no?, de la visita que han fet aquest matí.
Sí, de fet és una cosa que ens fa molta il·lusió i com el projecte bàsic ja vèiem que seria una escola molt maca, però clar, amb l'enderroc i tot no te'n fas la idea. I avui doncs, ja hem vist una mica com quedarà i la veritat és que estem molt satisfets.
Com seran aquestes aules? Avui n'han pogut veure una. Quin és l'espai, l'entorn al que hi hauran els nens?
Sí, de fet avui ens han ensenyat una aula mostra de primària i hem anat amb les mestres, que pensem que són les que tenen més a dir, les que hi treballaran cada dia, i la veritat és que s'han mostrat molt satisfetes. L'aula té molta claror, té un material aïllant en els sostres i les parets que amortigua molt el soroll, que jo crec que serà una escola amb una sensació de molta tranquil·litat. Totes les aules tenen una pica, tenen un armari per emmagatzemar el material, bé, coses que de fet els mestres són els que hi entenen i l'han trobada molt maca i molt pràctica.
I el tema digital també, no? Les pissarres?
Sí, les aules estan preparades per les pissarres digitals, sí que totes les aules encara no en tenen a l'escola vella, i totes es traslladaran i de mica en mica doncs ja podran anar instal·lant perquè els hi han deixat tot a punt per tenir-ho tot en ordre.
Sens dubte ja es van veient els fruits d'un projecte que s'entreveia doncs fons complexa pel fet d'habilitar l'escola dintre d'un edifici que ja estava aixecat des dins d'unes parets, no?, que ja estaven fetes. I la principal característica és que tota l'escola serà primer a peu pla, en un sol pis, i l'espai ampli, molt ampli del pati serà el que les connectarà.
Sí, de fet, l'espai és molt ampli, sí que l'escola Salicru, que és una escola molt petita i ha estat molt atapeït, fins i tot hem fet broma de dir, ostres, és que no us hi sabreu ni trobant aquí, vull dir, es veu tan gran, i la veritat és que és ampli, és molt ben ventilat i molt lluminós. Dins de, diguem, a part dels dos patis grans, hi ha el pati pel carrer Sant Pere, que és el pati d'infantil, i el pati central, que hi ha un pati per jugar, més una pista esportiva, hi ha com una mena de porxades que entren a l'interior de l'escola, com dues entrades així a primària i també una para infantil, per si plou i així que els nens hi puguin ser. La veritat és que és una... Jo penso que és un disseny molt original i molt pràctic, i a tots els que hi hem anat ens ha agradat molt.
També hem pogut veure on serà l'accés, no?, des del carrer Sant Pere. Sí. Situïns-el, sisplau.
L'accés està, diguem, al carrer Sant Pere, més envall d'on accedim a la fàbrica, i hi haurà unes escales que pujaran i una rampa per ser accessible. I llavors, a partir d'aquí hi ha una entrada, a mà dreta hi haurà el pati del carrer Sant Pere, i llavors ja hi ha la distribució, diguem, en la banda del carrer Sant Pere, de tota dels despatxos de l'AMPA, de direcció, de la sala dels professors, i cap a, diguem, cap a la dreta, anant cap a la Nacional, allà tenim les aules d'infantil, que hem vist una mica...
Que són les que han pogut veure, també.
No, nosaltres la que hem vist ja muntada és l'aula de primària, però sí que ens hem fet molt la idea com seran les aules d'infantil. Són unes aules molt ben assolellades, amb un accés directe en el pati. Cada aula té accés directe, no han d'anar a un passadís, ells podran accedir, i al mig hi ha una zona de lavabos i magatzem per cada aula. Està molt bé, la veritat.
El pati tindrà arbrat, també, no?
El pati d'infantil té arbrat. Hi ha una zona que és més asfaltada, i hi ha una part que és de sorra, i aquesta zona tindrà arbrat.
Mm-hmm. A veure què ens en pot dir de l'altra incògnita, perquè les obres van començar l'1 de desembre. Si tot va bé, en principi, a priori, hauria d'acabar el febrer de l'any que ve. Es complirà aquest termini?
Sembla que sí, que sí. Avui ens han dit que tota l'obra va a bon ritme. Dir-vos que és una obra molt complicada. Mm-hmm. A vegades, en una casa, fem quatre reformes i tot se'ns complica. Doncs clar, si una obra tan gran, tampoc podem dir el dia exacte, però sembla que tot va a bon ritme, i si contem el que deia el projecte, les bases que va licitar infraestructures, de l'1 de desembre, són 14 mesos, a finals de febrer això hauria d'estar finalitzat.
Ha crescut molt l'interès, no?, dels pares i mares per portar els seus fills aquí.
Sí, de fet, l'escola Salicru jo crec que és una escola molt ben valorada pels ciutadans, és una escola que la gent se l'estima i molta gent hi té molta afinitat amb aquesta escola, però és veritat que estar lluny era un hàndicap, sobretot pels pares, que moltes vegades depenen dels avis, el transport escolar, al migdia no hi havia transport, i és veritat que el fer el trasllat al centre de la ciutat, aquest any la prescripció ha pujat molt, i sí que és amb l'interès de ja venir cap a l'escola nova, eh?
Es contempla la possibilitat de fer un trasllat a mig curs?
Sí, de fet, jo crec que això és una cosa que decidirà més el departament i l'escola, per no perjudicar l'emprenentatge dels nens, però jo crec que sí que es contempla, que es contempla, perquè de fet un dels interessos dels pares que han fet aquesta prescripció tan alta és venir a l'escola nova i cèntrica a la ciutat. Vull dir, sí, que no, molta practica. Gent jo crec que farà aquests desplaçaments que són incòmodes, però amb la il·lusió de que aviat ja no els hauran de fer.
Perquè si no tindríem gairebé un semestre a una escola preparada i sense utilitzar.
No, jo crec que no, perquè la veritat és que és tan maca, però bueno, que jo tampoc us puc dir exacte ni una data encara ni res, però que l'interès hi és, i vaja, jo l'he vist per part dels mestres també interès d'anar a les instal·lacions noves.
I ja per acabar, avui hem fet la visita també amb l'equip directiu, no sé si passaran també tota la informació dels membres de l'AMPA.
Sí, bueno, això, l'escola Salicru treballen per comissions, tenen diferents comissions de convivència econòmica, i tenen una comissió que es diu la Comissió de la Nova Escola. Ells en allà passaran la informació, i també es parla molt en els consells escolars de centre, tot això. El que passa és que avui és un punt de l'obra que encara tot està encara bastant endarrerit, i és perillós accedir a l'obra. Dir-vos que hi ha un pla de seguretat molt estricte de l'obra i que per poder accedir-hi no hi pot anar molta gent alhora. Llavors s'ha fet això, que
hi ha estrictes controls, no, a l'hora d'accedir a l'obra.
Sí, és veritat que hi ha un protocol molt rígid, que molts dies abans ja es passa els DNIs, hem d'entregar una documentació per poder entrar a l'obra i de moment no deixen accedir-hi molta gent. El que passa que sí que tothom tenia molta il·lusió d'anar-ho a veure i hem fet aquesta visita que és més aviat és molt prematura, però bueno, degut a l'interès que hi ha a la ciutat, doncs s'ha fet, i més endavant doncs ja hi podrà anar més gent, però de moment, com que encara està molt endarrerit, doncs també és perillós, tanta gent per
també,
allà dins.
I anirà també les càmeres de Ràdio Calella Televisió, per tant que la gent que no, la veritat veure.
És que els que hi hem anat, els que hem tingut la sort de poder anar, hem sortit molt satisfets, però clar, jo també ho he vist, que fins i tot quan t'ho expliquen penses, oi, que exagerats, però quan hi vas penses, no, millor que no hi anem gaire gent, que és que hi ha una mà de gent treballant per allà dins que pot ser complicat.
Núria Parella, gràcies avui per haver-nos acompanyat als estudis.
Gràcies a vosaltres.
I l'Ajuntament de Calella destina 39.700 euros, en aquest cas per beques pel casal d'estiu i també pels llibres de text de primària i secundària.
Sí, són 116 nens i nenes que han rebut una beca de l'Ajuntament per anar al casal d'estiu. En total, el consistori ha destinat 13.620 euros a un total de 80 famílies. La beca cobreix part de la quota dels mesos de juliol i agost, depenent de la valoració socioeconòmica que es fa des de l'àrea de política social. Ho ha explicat la seva titular, Margarita Valls.
Tota aquesta valoració es fa amb un resultat d'un estudi socioeconòmic de cada família que fa la treballadora o educadora social d'aquí, de la nostra àrea de política social. Tant pot ser famílies doncs, que hagin vingut puntualment perquè perquè se'ls hagi esdevingut una situació, que tant és que ja siguin famílies que habitualment són de serveis socials com que ho hagin sol·licitat perquè la seva circumstància s'hagi vingut sobrevinguda.
D'altra banda, 225 famílies de la ciutat han demanat beques pel servei de menjador escolar. En aquest cas s'ha fet la tramitació, que ara està pendent de resolució per part del Consell Comarcal.
Que les beques menjador les resol el Consell Comarcal, d'acord? Llavors encara no tenim el resultat, tenim les sol·licituds que s'han fet, que evidentment les han sol·licitat 225 famílies, 317 nens d'aquestes famílies. Però encara no tenim el resultat del que estimi el Consell Comarcal.
L'Ajuntament ha destinat 23.080 euros a la compra de llibres de text per 378 alumnes de 228 famílies. Això serà per al proper curs lectiu. Aquesta línia d'ajudes està destinada a subvencionar part del cost de l'adquisició de llibres de primària i també d'educació secundària obligatòria.
3 minuts i arribem a 2:15. Un jove de 18 anys va patir ahir al vespre un traumatisme cranioencefàlic després de llançar-se a l'aigua des de les roques de Calella. Va ser atès en un primer moment pels equips del SEM, que es van desplaçar fins a la cala, l'únic tram del litoral calellenc on s'indica que no hi ha servei de socorristes. Immediatament va ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on continua ingressat a l'espera de conèixer l'evolució.
L'incident va ocórrer pels vols de 8:15 del vespre a la zona de les Roques, com dèiem, on el jove turista de nacionalitat espanyola va llançar-se des de la Roca Grossa, va topar contra les roques i això li va provocar ferides que van fer necessari el seu trasllat fins al centre hospitalari barceloní. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues ambulàncies del SEM, dues unitats de la policia local, una d'elles la que cobreix tot el tram del litoral, a més també del servei de salvament. Un tuit del compte de la policia local de Calella recordava ahir la perillositat de saltar des d'aquest sector del litoral. Des de la pàgina web de Ràdio Calella Televisió es pot consultar diàriament quin és l'estat de la platja. Avui onegen la bandera groga tant a la platja Gran com a la platja de Garbí, bandera groga que també ahir es mostrava a la platja de Calella per mala mar.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Un de cada tres catalans té problemes per dormir sempre i a l'estiu l'alteració encara s'accentua més i això es considera un risc per la salut. La medicina de família és l'àmbit on més es veuen i més es tracten aquests problemes que, segons un estudi fet a Catalunya, afecten més a la dona que als homes i, sobretot, als majors de 65 anys.
Els tres tipus de problemes referits són la dificultat per conciliar el son, per dormir les hores necessàries, que haurien de ser entre 7 i 9, o desvetllar-se prematurament. Els professionals professionals de l'atenció primària recorden que els medicaments per dormir només s'han de fer servir de manera puntual, sota prescripció, i que cal prendre altres mesures per regular el son.
Les hi preguntem avui a l'Info Migdia al doctor Jesús Pujol, que és metge de família i també membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la societat científica que ha presentat aquest estudi. Molt bon dia, senyor Pujol.
Bon dia a tots.
Ens sorprèn que el 33% de la població digui que té insomni o alteracions del son. És aquest un problema del segle XXI o sempre ha estat així?
Possiblement, com que ara disposem de maneres de preguntar als pacients, doncs, o tenim oportunitat de preguntar a més persones sobre els seus problemes de salut, perquè els sistemes sanitaris doncs, arriben a la totalitat de la població, doncs arribem a conèixer que un terç aproximadament en algun moment de la seva vida ha tingut problemes per dormir. Aquest és el tipus de problema que se'n diu insomni de curta durada o insomni agut, que pot ser és el que se'n diu més el tipus de problema per dormir que podem tenir durant l'estiu. Si miréssim en el fons quin tipus de persona que té problema per dormir compleix els criteris diagnòstics que marquen les societats científiques del son, potser aquest 30% es reduiria aproximadament un 6%.
Què provocaria aquests problemes del son? I jo li preguntaria si això és una malaltia en si mateixa o és el símptoma d'una altra malaltia?
De la gent que té problemes...
Que té insomni, sí.
Com heu dit al començament, per conciliar el son, mantenir-lo o s'aixequen més aviat del que voldrien, doncs n'hi ha un percentatge important que li succeeix això degut a altres problemes, no? Els més habituals, per exemple, el dolor, no? Les persones que tenen dolor també el percebem durant la nit i això impedeix que dormin bé. O les persones que prenen determinats medicaments, doncs, per exemple, els diurètics, que obliguen a la persona a aixecar-se a la nit per fer una micció. O les persones que tenen problemes de pròstata, o les persones que tenen problemes de respiració, o fins i tot les persones fumadores, que durant la nit doncs, també perceben aquesta sensació d'addicció de mono a la nicotina i necessiten despertar-se per fumar una cigarreta.
I aquest llistat també podríem afegir els problemes quan la gent té problemes més personals o més problemes
sí,
psicològics,
exactament.
No?
Sí,
que també
aquest tema dels problemes, per exemple, quan estem preparant un examen, una prova, o hem perdut un familiar, per exemple, o tenim problemes financers, sobretot a l'arribar a final de mes, podem experimentar aquests problemes per dormir, que són atribuïbles a una circumstància social, val? I aquests problemes poden s'encadirien dins de la classificació que nosaltres fem de problemes d'insomni com d'insomni de curta durada. En aquest insomni de curta durada, normalment, si no, estimem que si és un problema que s'ha de poder solucionar o almenys, si bé no solucionar, sí, assumir per la persona, en un plaç que voltaria les 3 setmanes. Durant aquestes 3 setmanes és el període màxim que podem nosaltres utilitzar els medicaments tranquil·litzants tradicionals que tots coneixerem, no? Doncs es poden dir marques, Orfidal, Loctamid, tots els medicaments que són benzodiazepines, que té el seu nom tècnic, que indueixen al son, no es poden utilitzar més enllà d'aquestes 2-3 setmanes. Utilitzar-les més d'aquest temps indueix addicció. I després, tot el que nosaltres recomanem a les persones que tenen problemes per dormir, siguin quines siguin, és la revisió dels seus hàbits o de les activitats rutinàries que fan abans d'anar a dormir, en el sentit doncs, que el son, al cap i a la fi, és un hàbit de les persones, com ho és el menjar, com ho és l'esport, i per tant, mantenir un cert equilibri dins d'aquest hàbit, és una certa rutina, dins d'aquest hàbit és el que ha de fer que la persona dormi millor.
Què hauríem de dir que està prohibit fer abans d'anar a dormir? Menjars copiosos?
Exactament. Sí, doncs aquestes coses prohibides, no? Que sembla que els metges sempre tinguem aquesta fama d'inquisidors, de prohibidors, però bueno, per dir-ho, per explicar-ho fàcilment, seria això. Dins del que es reconeix a nivell general, a nivell global, com a hàbits saludables per preparar-se per dormir, doncs estarien tots aquests, no? Per exemple, no és molt adequat fer menjars copiosos i especialment especiats, no? Que portin picants, etc., abans d'anar a dormir. O sigui, es recomana que si nosaltres tenim problemes per dormir, que sopem almenys 2 hores abans d'anar a dormir. Que no beguem alcohol, tampoc, immediatament abans d'anar a dormir. I, evidentment, tampoc cafè. Eh? I si pot ser, doncs que no sobrepassem la quantitat de 6 cafès al dia. Tot i que això del cafè és una mica individual, no? Hi ha individus que tenen molta sensibilitat al que és l'estímul de la cafeïna i altres persones que no tant. Però 6 cafès seria més o menys la mitjana que marcaria el límit de cafè i de begudes amb cafeïna que nosaltres se'ns recomanaria prendre. Doctor, i després...
Sí?
Digues.
No, digui, perdoni.
Sí, una altra de les coses que tampoc es recomana fer són exercici físic. L'exercici físic és positiu, però seria important evitar fer-lo més enllà de les 7 de la tarda, si ens anem a dormir aproximadament a les 10. I una altra cosa que ens ha aparegut en els últims anys que també hem de recomanar no fer és manipular els telèfons mòbils, les tauletes, etc., just abans d'anar a dormir, tant per l'excitació que suposa doncs, llegir notícies, missatges i el seu contingut, que pot impedir que nosaltres entrem a dormir en termes de relaxació, com també per la llum blava que emeten aquests dispositius que inhibeix la secreció de melatonina, que és l'hormona que de forma natural ens indueix el son.
Doctor Pujol, que la gent posi la ràdio, no? Que és una bona companya per posar-se a dormir.
Sí, la veritat és que sí. Les persones que es desperten a mitjanit i que es queden al llit intentant dormir, els recomanem que facin el contrari, que surtin del llit, escoltin una mica la ràdio, prenguin una petita infusió i quan no tinguin sensació de son que tornin a dormir. Per tant, la ràdio és una eina que utilitzem, sí senyor.
Ara quan el sentia fer doncs, aquestes suggerències no?, sobre què s'ha de fer les hores prèvies de posar-se dins el llit, m'ha recordat una mica el que tenim molt clar de l'hora del ritual que s'han de seguir per posar els nens petits a dormir, no? Posar-los en un estat de relaxació és el que hauríem d'imitar una mica.
Evidentment, sí, però al cap i a la fi els bons hàbits, no? Tant els alimentaris com els del son, com comentàvem abans, ja s'instauren de ben petits, no? Per això ha tingut tanta importància en la medicina del son doncs, l'aportació del doctor Estivill amb tot el que ell va estipular com a mesures per millorar el son dels nens que no podien dormir, no? Pues això una mica és aplicable també als grans.
Doctor, i què els diria a les persones que viuen en zones especialment sorolloses?
Bueno, el tema del soroll, de la calor, no?, que també és una de les peculiaritats de l'estiu, doncs són dels dos elements que ens dificulten el son. No? O sigui, el son saludable s'assoleix en condicions de foscor absoluta, d'absència de soroll i de temperatura adequada, coses que són difícils d'assolir a l'estiu, no?, perquè és quan deixem les finestres obertes per poder tindre una mica més de frescor, etc. Llavors, doncs, bueno, l'adaptació a les peculiaritats de l'estiu, doncs cadascú les ha de fer una mica, doncs, en la mesura del que el mitjà on està dormint, sigui, doncs, al seu domicili particular o en el lloc on va passar les vacances, doncs, ha de mirar d'aguditzar l'enginy per veure com pot fer-ho, no? Sobre el soroll, la veritat és que una de les recomanacions, i és fàcil aquesta, és, bueno, a part d'intentar aïllar al màxim la font del soroll, doncs tancant finestres, portes, etc., doncs provar a utilitzar taps per les orelles. La primera nit pot ser una mica desagradable perquè tens la sensació que estàs sentint el funcionament del teu propi organisme, però bueno, és qüestió d'acostumar-s'hi i a la segona o tercera nit segurament les coses no seran tan difícils si utilitzem taps. Uh-huh. La resta de coses, doncs utilitzar pijames que siguin molt lleugers o fins i tot dormir sense pijama, que tampoc passa res. I després, en quant al tema de la luminositat, doncs tampoc està malament, a part d'intentar al màxim mantenir l'habitació fosca, utilitzar algun tipus d'antifaz per dormir, que les primeres nits ens pot costar adaptar-nos-hi, però uh-huh. És qüestió de costum.
I és recomanable dormir amb aire condicionat o amb ventilador?
És recomanable sempre i quan el flux d'aire que emeten aquests dispositius estigui allunyat del nostre flux respiratori, no? Això, o sigui, mentre el flux d'aire vagi de forma indirecta doncs, a la nostra gola i al nostre nas, o sigui, que l'orientem doncs, a les capes superiors de l'habitació o el projectem cap a prop de la paret, és a dir, que no ens arribi directament al cap, per entendre'ns, no? Uh-huh. I sempre que sigui amb temperatura moderada, en el cas dels climatitzadors, doncs sempre intentar que no estiguin graduats a temperatures que siguin inferiors als 22-23 graus, no? Perquè per evitar la sensació de fred, eh? Pensem que el nostre cos, quan està dormint, disminueix també de temperatura, i això, si a més s'afegeix a una temperatura ambiental baixa, doncs pot produir problemes de refredament de l'organisme.
Doctor Pujol, doncs gràcies avui per aquestes explicacions aquí a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres, espero que dormiu millor a partir de la propera nit.
Ho intentarem.
Gràcies, doctor.
Molt bé, a vosaltres, bon dia.
57.9 FM. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores. I a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del Taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles, nous i ocasió. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella. facebook.com/Ràdio Calella, twitter@Ràdio Calella TV.
Frederic Ward és un dels artistes que actuarà aquest diumenge en el concert benèfic per recaptar fons per la construcció del SDJ Pediatric Cancer Center. Serà aquest diumenge, 23 de juliol, a la Sala Mozart, amb entrades a la venda al preu de 10 euros, i a la pastisseria El Desig, la llibreria El Faristol i a la papereria Roger.
Són els últims dies per comprar les entrades per aquesta gala. Ward ha explicat quina és la proposta musical que es presentarà a l'escenari de la Sala Mozart. Recordem que hi haurà les actuacions destacades de Nicole Colers, de Mònica Green i Marianne Barahona.
Cada una té un estil diferent. La Marianne és més jazzística, cantant. La Nicole Colers és molt més de pop. I després la Mònica Green és música soul, per dir-ho d'alguna manera. Serà amb piano de cua i veus. I després hi ha la banda de la Mònica Green amb Project Soul. Serà música molt tranquil·la, molt bonica, que penso que s'ha de sentir en un teatre com la Sala Mozart, amb la gent asseguda i disfrutant i gaudint de la música.
La gala inclourà les actuacions de Frederic Ward al piano i també de Maria Gómez, Júlia Gómez i Ada Ward. Per aquesta ocasió, doncs, tots ells han estat preparant una peça molt especial.
Hi ha un moment que són els familiars directes de Ferran, són els familiars directes, són els seus cosins que toquen una cançó per ells. És una cosa que Ferran ho recordarà sempre, penso.
A banda dels punts de venda, també s'ha habilitat un número de telèfon per reservar entrades. És el 618-207-122, el 618-207-122. Si no s'han exhaurit el mateix dia de la gala, aquest diumenge se'n trobaran a la taquilla de la Sala Mozart. Tota la recaptació, es destinarà íntegrament al projecte del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center, que juntament amb la Fundació Sant Joan de Déu impulsen la Fundació Leo Messi, la Fundació del Futbol Club Barcelona i l'Escola de Negocis IES. Tots ells han posat en marxa la campanya de micromecenatge per a los valientes, que té com a objectiu recaptar 30 milions d'euros.
I Òscar Faltré, seleccionat pel Campionat d'Espanya Sub-21 de Vòlei Platja, Dolors.
Doncs sí, forma part de l'associació Vòlei Platja Calella, és actualment jugador del sènior masculí de l'Escola Pia de Catalunya. Faltré ha estat seleccionat representant Catalunya en el Campionat d'Espanya, que se celebrarà del 21 al 23 de juliol a Les Palmes.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Previsió que ens acosta, Joaquim Serra. Quin bon dia.
Molt bon dia. Avui el més destacable pel que fa a la situació meteorològica aquí al Maresme serà el vent de l'est-nord-est, que anirà bufant amb intensitat moderada de força 3 a 5 puntualment. I, per tant, la situació marítima també s'alterarà. Trobarem banderes grogues a totes les platges de la comarca a conseqüència d'aquesta mar més alterada que tindrem en el dia d'avui. A banda d'això, tindrem també alguns intervals de núvols, núvols baixos a prop de la serralada litoral, anien apareixent núvols alts, com en aquests últims dos dies, però en general, doncs, seran núvols poc importants i no caldrà esperar precipitacions. Sí que aquesta tarda podem tenir algunes tempestes en punts de la Catalunya central o fins i tot de la serralada prelitoral, però aquí a la costa De moment, continuarem una jornada més sense precipitacions. Pel que fa a les temperatures, baixen una mica, tot i així, l'ambient continuarà molt càlid i, sobretot, la xafogor es mantindrà molt i molt marcada a tota la costa maresmenca. Pel que fa a la previsió, de cara a demà, tot apunta que tindrem un dia que, en conjunt, estarà dominat per la presència de més núvols. Seran núvols poc importants, d'entrada, però tindrem nuvolositat una mica més destacable. Es podria arribar a escapar alguna goteta demà al migdia o primeres hores de la tarda, però seran sempre fenòmens poc importants. Pel que fa als vents, demà més afeblits, al matí del sector sud giren cap a sud-oest de cara a la tarda i la situació marítima també millorarà el seu estat, però encara tindrem sobretot molta mar de fons durant la primera meitat del dia, disminuint durant la segona meitat de la jornada. Les temperatures demà un pèl més baixes, tot i que l'ambient continuarà càlid i sobretot la xafogor molt marcada a tota la costa maresmenca. De cara a dissabte, tot apunta que tindrem un dia força tranquil, un dia encara amb restes de núvols, però poc importants. Diumenge a 3:15 del mateix i probablement dilluns haurem de parlar d'un episodi de precipitacions. Ho esperem perquè convé i molt que plogui aquí al Maresme. De moment, fins dilluns, però les pluges seran... No esperem que hi hagi precipitacions destacables. I a banda d'això, les temperatures, tot i que baixant una miqueta entre demà i demà passat, després tornaran a pujar durant el cap de setmana.
Marxem, arriben les notícies en xarxa, edició migdia.